obrim nova plana de la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem parlar de matrimonis forçats. I per això rebem aquí dues membres de l'associació Valentes i Acompanyades, que és una associació que treballa per erradicar aquests matrimonis. I de l'associació tenim concretament la Carme Vinyoles, que és la directora, i tenim també la Siham Elkrafune, que és la responsable de sensibilització. Bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, com dèiem, veniu de l'associació Valentes i Acompanyades, que és aquest projecte social que treballa per l'erradicació dels matrimonis forçats. Per situar-nos una miqueta, què entenem per un matrimoni forçat?
Doncs bé, un matrimoni forçat és quan dues persones, que majoritàriament sempre és la dona, no accepta el matrimoni. El matrimoni pot estar imposat per la família, el pare, o en moltes cultures és el tiet, i a través d'amenaces o coaccions doncs, obliguen a la dona a casar-se.
Mm-hmm. Per tant, seria un matrimoni en què no hi ha lliure voluntat, no?
Exacte, no hi ha el seu consentiment.
Mm-hmm. I per quines raons es donen?
Per diverses raons. Normalment, per exemple, podem trobar casos en què noies als 16 anys, que és quan comencen a socialitzar, doncs per por que perdin la virginitat, doncs les casen amb un home. També normalment per aliances familiars, mm-hmm. per el cognom o fins i tot per interès econòmic. Casen a la dona per un interès. Sempre hi ha un interès i sempre s'utilitza la dona com una moneda de canvi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè aquests matrimonis, on es donen? A quins països? Més o menys aquí també n'hi ha?
A tot arreu.
Mm-hmm.
Sí que és veritat que quan parlem de matrimoni forçat, tothom es focalitza més en què passa en països com l'Àfrica o el Marroc, però no. Nosaltres tenim casos d'arreu del món. I aquí a Catalunya també passa, que és algo que és una realitat invisibilitzada que molta gent pensa que aquí no passa.
Mm-hmm. Sí, i jo voldria dir també que té una incidència mundial de primer nivell, Hi ha gairebé 900 milions de dones en aquests moments que han estat casades abans de complir 18 anys i la meitat abans de complir-ne 15. I com diu la Siham, en les nostres societats semblaria que aquesta problemàtica no existeix, però es dona arreu del món, i el que passa que en les nostres societats està molt invisibilitzada. Mm-hmm. Justament nosaltres també, quan vam començar el projecte, vam treballar en dues línies principals. Primer, per donar a conèixer aquesta violència, d'això ja fa 12 anys i més que vam començar, perquè ningú no en tenia ni idea, perquè passen a l'àmbit privat i familiar, i si la noia no ho explica, ningú no ho veu, ningú no ho sap. Ens vàrem proposar doncs, donar-ho a conèixer, i d'altra banda també poder fer una atenció directa a les noies que deien prou, deien que no volien i que revelaven, i que tenien que entrar doncs amb un conflicte molt gran amb la seva pròpia família, no? Que les rebutjava o que les coaccionava perquè continuessin seguint aquesta tradició tan arrelada en determinats col·lectius.
Mm-hmm. Clar, perquè quin impacte té, no?, aquest matrimoni forçat per les dones que el pateixen?
Sí que és veritat que en moltes cultures la noia creix amb l'educació de que la noia s'ha de casar amb l'home que escull la seva família. Però sí que és veritat que nosaltres, a través de formacions i de tallers que fem a l'institut, sobretot per poder sensibilitzar i el jovent, que és el més important, doncs sí que quan se n'adonen és com... És un impacte bastant fort per elles.
Mm-hmm.
I bueno, doncs el que deia la Carme, al final són noies que han de ser supervalentes per poder sortir de casa i de dir que no, perquè a darrere hi ha molta coacció, ja sigui de la família, de l'entorn, del que diran, i al final és bastant difícil poder sortir d'allà.
Mm-hmm. Per això que dèiem, no?, que és com una tradició, per tant, entenem, elles deuen entendre que ho deuen a la seva família, no?, una mica, i aquest vincle.
és aquest conflicte que s'aprodueix tan fort, no? A vegades amb edats que són molt joves per poder-ho assumir i poder-ho reflexionar. Certament és així, les famílies pensen que aquesta tradició s'ha de seguir i pensen que és quelcom positiu, la majoria, que és quelcom positiu per les seves filles, oferir-los la seguretat de casar-se amb algú de confiança. I les joves, moltes d'elles, doncs, nascudes a Catalunya o vingudes de molt petites, doncs s'han educat aquí també amb els valors de l'igualtat pels drets de les dones i arriba un moment que intenten evitar-ho, intenten parlar amb les famílies, però les famílies continuen molt convençudes de que ho han de fer, i llavors entren en un conflicte molt fort i molt dolorós, i sovint no tenen gaires més opcions que acceptar la voluntat de la família, i llavors elles no poden tirar endavant amb el seu projecte de vida, amb els seus estudis, amb la seva llibertat, amb la seva autonomia personal, o si no, si s'hi oposen, són valentes, han de tenir coratge perquè les famílies les rebutgen, o sigui, hi ha temes de coaccions molt forts, les fan sentir culpables, com si elles no estimessin la pròpia cultura, quan de fet no és la cultura en si la que està provocant aquesta violència, és una pràctica concreta, una tradició, això també ho hem de deixar molt clar, no? Llavors elles, però, se troben al mig, no? I realment llavors és quan, d'alguna manera, quan diuen que no, nosaltres intentem donar-los l'acompanyament que fa falta perquè puguin defensar, doncs, aquesta decisió que han pres com a persones lliures, que és tan difícil, eh? I moltes vegades això representa una ruptura amb la família, i d'altres vegades, al cap d'un temps, aquestes relacions es tornen a recuperar, perquè les mares, sobretot, acaben comprenent que les filles tenien raó, probablement elles tampoc volien que les filles es casessin amb algú que no volien, però no se consideraven o no tenien prou força dintre el grup com per imposar la defensa dels drets de la noia.
Clar, i en aquest sentit que dieu que feu acompanyament a dones que han sigut víctimes de matrimonis forçats, què és el que detecteu que necessiten més aquestes dones?
Sobretot a nivell emocional, perquè quan ens ve una dona o una nena derivada de qualsevol altra, o de l'escola o de serveis socials, o elles mateixes venen a partir de referents, doncs venen molt tocades. Al final és un gran pas poder sortir de casa, però a nivell emocional, doncs, amb les tècniques les acompanyem. I cada noia té una referent on treballem, bueno, els hi fem un pla individualitzat, i a partir d'allà comencem a treballar amb elles. I també amb el psicòleg també fan teràpies, perquè, bueno, són noies que senten sobretot molta culpa d'haver deixat la família, sobretot del que diran, pensen també molt amb la mare, perquè a nivell cultural la mare és qui ha d'educar, i si una noia surt és perquè no ha estat ben educada. I això, sobretot a nivell emocional.
Per tant, ara que deies això, si una noia surt és perquè no ha estat ben educada, la fugida d'una noia de casa seva pot tenir repercussions també en la mare d'aquella família?
Exacte. Sí. O sigui, la mare és, al final, qui pateix. Tot a nivell de sobretot de l'entorn i de la família, culpen a la mare.
Sí, i la noia, a vegades, a més de carregada amb un seu responsabilitat del que passarà amb la mare, si ella surt, si té germanes petites, també això l'espanta o la preocupa molt, perquè davant el fet que ella s'hagi rebel·lat i hagi sortit, doncs, d'aquesta pràctica, pot pensar que poden agafar les germanes més petites i portar-les en el país d'origen, i per tant també frustrar la vida d'aquestes nenes, no? Per tant, aquesta noia que pren una decisió, hem de ser conscients del que representa per ella haver de pensar en totes aquestes qüestions. I un altre tema que també ens trobem de vegades en determinades poblacions és l'amenaça dels crims en nom de l'honor. O sigui, no totes les noies que venen de valentes i acompanyades, que venen de diferents orígens, els hi passa el mateix, però hi ha un sector de la població que encara, asiàtic bàsicament, en el que encara aquests tribunals populars, no? Vull dir, que representa que els homes de la família, germans, tiets, pares, poden netejar l'honor tacat de la família pel fet de que una dona s'ha rebel·lat davant les normes morals establertes, doncs el fet de que això pugui passar, i ha passat alguna vegada, no? Coneixem les germanes de Terrassa que es van trobar assassinades fa uns anys, no? A Pakistan. Doncs el fet de que això pugui passar, hi ha moltes noies que també els espanta molt, els terroritza i els hi complica una miqueta la presa de decisió de dir, doncs no, jo vull viure segons els meus drets, no rebutjo la família, però també vull bueno, tenir la meva llibertat, no? Això és un problema una miqueta bastant greu, eh? I, per tant, com diu la Sihamé, els problemes emocionals són els més recurrents, això està claríssim, però a vegades també hi ha problemes de seguretat, problemes administratius, que també s'han d'atendre, com també és el cas de les noies traficades, oi? Quan hi ha noies que són traficades d'un país a l'altre, doncs també hem d'intentar resoldre qüestions administratives i de papers amb els consulats, etc. És molt...
És un problema complex.
Complexitat, sí. Molt, sí.
Problema complex i, a més, força desconegut, eh? Avui en dia, aquí, a casa nostra. En aquest sentit, vosaltres feu molta feina de sensibilització i ara heu iniciat un projecte amb els municipis perquè siguin municipis lliures de matrimonis forçats. Aquí l'Escala es va acceptar a l'últim ple aquesta moció. Expliqueu-nos una mica de què va aquesta campanya.
Sí, mira, justament pel que estaves dient, perquè després de portar 2 anys treballant, encara consideren que és un tema molt poc visible i que es produeix en el si dels pobles i ciutats, no? I són les nostres veïnes les que ho estan patint, doncs, amb molta indefensió i desconeixement, no? Llavors la moció té aquest sentit, també. Té un sentit de posar en l'agenda política i en l'agenda política de proximitat, com són els municipis, aquesta problemàtica, de manera que també, doncs, els regidors, tècnics, tothom que hi treballa en el municipi, pugui aixecar una mica les alertes, l'alerta i les antenes davant d'aquesta situació. Per tant, la moció té aquest objectiu i també té l'objectiu després d'acordar treballs de col·laboració entre valentes i acompanyades i tècniques municipals per tal de poder, doncs, detectar casos que encara estan molt amagats i quan es detecta un cas, doncs, poder intentar trobar una solució, no? Per això fem, també es proposa en la moció formacions als tècnics per aprendre els indicadors de risc, com es pot treballar, no? Perquè al final, fins i tot, treball social, si hi ha un especialitzat FIES, també quan parlen a nosaltres ens diuen que no els hi arriben dones que pateixen aquesta violència, que ja saben que existeix però no hi arriben, no? Llavors, perquè puguin arribar, crec que és molt bo que l'experiència que nosaltres tenim de 12 anys la puguem posar al servei, doncs, tot el que hem après i el coneixement la puguem posar al servei, doncs, de professionals i fer xarxa i col·laborar per anar evitant el màxim possible de matrimonis. I per tant estem molt contentes que l'Escala també s'hagi sumat a aquesta iniciativa i sabem que hi ha una proposta de formació que hem fet arribar que ha estat acceptada per l'Ajuntament i que properament hi treballarem.
Clar, us volia preguntar, no sé si heu tingut ocasió de parlar ja amb la tècnica d'igualtat, sí. I heu pogut concretar una mica en què es traduirà, quines accions hi haurà.
Sí, justament aquesta proposta de formació que fa potser un mes o 3 setmanes ens la va demanar, li vam enviar i al cap d'uns dies es va contestar que estava acceptada i per tant ara haurem de veure com la implementem, que probablement ja sigui el setembre, no tenim una data concreta, però el programa ja està fet i la temàtica de la formació ja està feta. Ara segurament que des de la tècnica d'igualtat, no, es contactarà amb les persones que es considera dintre el municipi, els professionals, que podrien ser, doncs, objectes d'aquesta formació. I estem parlant des de docents, a treballadores socials, al sector de la seguretat, si han advocat, jutges, policia, o sigui, tècnics que en un moment donat poden estar en situació de detectar situacions i per tant el màxim d'informació que tinguin sobre com se produeix, no? I com una noia, un mestre pot ser, no? Una professora que veu una noia, doncs, que està baixant el rendiment escolar, que està com més sèria, doncs, bueno, tenir com també una miqueta d'informació per poder-s'hi acostar, comunicar-se amb ella i veure si li pot expressar verbalment la preocupació que està tinguent, no? I a partir d'aquí podríem actuar tots plegats.
Clar, perquè al final els matrimonis forçats són molt transversals, no? Vull dir que es poden detectar des de molts àmbits diferents.
Exacte. Nosaltres, les noies que ens venen derivades, poden venir d'un institut o que ha detectat algun mestre, però sí que és veritat que demanem sobretot poder fer formacions, ja sigui a docents, a policies, a educadors que treballin a serveis socials, perquè és difícil poder detectar un matrimoni forçat. I molts tècnics no acaben de detectar bé el cas i ens perden, o sigui, es perden els casos. I bé, ens poden venir de derivats de diferents administracions o moltes vegades també d'alguna referent que ha sortit algun mitjà de comunicació mm-hmm. explicant la seva història de vida i a partir d'ara doncs, es senten com una mica més valentes per poder contactar amb nosaltres.
Mm-hmm. Mm-hmm. Això entenc que aquesta formació primera que hi ha és per personal que estigui en contacte, no? amb possibles víctimes, sí. Però hi ha alguna activitat, alguna idea més a nivell de població per donar
sí.
a conèixer?
Nosaltres l'hem ofert, el que passa mm-hmm. que no hem posat fil a l'agulla directa, però entenc que també s'accepta. Tenim la possibilitat de passar un documental mm-hmm. Que consta del testimoni de quatre joves que han passat per Valentes i Acompanyades i algunes altres, i molt obertament expliquen doncs, la seva experiència amb les famílies quan se'ls va plantejar doncs, el tema del matrimoni, per elles, per algunes d'elles molt inesperades, separadament, no? Va ser una sorpresa, i després tot el procés que van haver de fer per sortir, no? I tot el que van patir amb les famílies i bueno, i d'alguna manera també, com elles ara també estan donant suport amb altres noies que ara es troben en la mateixa situació, no? Un cop elles ja s'han empoderat uh-huh. i ja estan tinguent la seva autonomia, no? Llavors aquest documental és No Quiero, que la va fer una directora de cinema, doncs, la Belén Santos, uh-huh. i creiem que és molt útil per fer una sessió de cinefòrum, no? 60-70 minuts, fer aquesta sessió, no? Presentar-lo, evidentment, mm-hmm. i després dinamitzar-lo, perquè quan el passem en algunes poblacions la gent té moltes preguntes a fer. És a dir, clar, són elles mateixes que expliquen el que els hi ha passat. Mm-hmm. Llavors, la gent es pot identificar molt i pot comprendre molt tota aquesta complexitat, no? De sentiments i de situacions que passen al voltant d'aquesta violència masclista, que no oblidem que ho és, que és el matrimoni forçat. Sí.
Mm-hmm. Sempre t'arriba molt més, no? Si t'ho explica algú que ho ha viscut en pròpia pell. Dèiem, home, l'Escala ha signat aquesta moció, però no és l'únic poble. A quins pobles altres heu arribat, per exemple?
En aquests moments en tenim 33 mm-hmm. consells comarcals, 4 o 5 més que entre el juny i el juliol també es faran, i és que enumerar-los absolutament tots. En tot cas, us puc dir que si busqueu la plana web de l'entitat, a part de trobar informació mm-hmm. sobre Valentes i Companyades i la nostra tasca, hi ha un apartat molt destacat que és Municipis Lliures de Matrimonis Forçats, i els veureu tots. Vam començar amb Girona el novembre del 2024, i a partir d'aquí, doncs, la majoria són de comarques gironines, però també n'hi ha del barcelonès. Barcelona també hi és. Hi ha Sant Feliu de Guíxols, és que me n'oblide, Banyoles, Olot, Caldes de Malavella, sí. Cassà de la Selva, Llagostera, Arbúcies...
Etcètera. Home, una trentena de municipis, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, i dos consells comarcals, que són el Consell Comarcal de la Selva i del Baix Empordà, en aquests moments. Mm-hmm. Sí.
Doncs ja per anar acabant, quines altres... O sigui, ara heu fet aquesta campanya de municipis, no sé quins altres projectes teniu a l'entitat per anar treballant.
Pel que fa a la incidència política... Que és un tema que ens interessa molt, perquè pensem que ja és hora també que les administracions assumeixin aquest tema, no? Com una mm-hmm. violència, i posin els recursos, perquè nosaltres som molt poquetes persones treballant i estem atenent casos de tot Catalunya i a vegades de l'Estat espanyol. Doncs volem fer molta incidència política perquè mm-hmm. les administracions ho assumeixin, i també estem treballant amb el Ministeri d'Igualtat la possibilitat que la ONU declari un dia internacional per l'eliminació dels matrimonis forçats. Mm-hmm. Ja sabem que ara en aquests moments per qüestions polítiques, geoestratègiques, doncs la ONU no passa el millor moment i el món no està en pau precisament, no? Però no deixem d'intentar-ho, i també probablement, si no aconseguim un dia properament, un dia internacional, ho intentarem a nivell europeu. Uh-huh. Perquè com a mínim a Europa, que som països en què la tipologia i el perfil de persones que pateixen matrimoni forçat és bastant més semblant, podem intentar adoptar mesures semblants mm-hmm. per en tot el continent posar-nos d'acord, doncs, amb que aquesta violència hem de fer possible per erradicar-la.
Doncs sí, Siham, Carme, moltes gràcies per venir avui aquí a parlar-nos dels matrimonis forçats, explicar-nos una mica, no, aquests primers passos que està fent l'Escala al nostre municipi per ser uh-huh. un municipi lliure de matrimonis forçats. I res, moltes gràcies per venir, i espero que tingueu molta sort amb l'associació, i tant de bo, no, aconseguim aquest Dia Mundial per l'erradicació dels matrimonis forçats. Gràcies per venir.
Merci. Molt bé, gràcies.